Vinga, 12:30 del migdia d'aquest dimarts 21 de maig, sol a fora, i aquí dintre, doncs, la Marta Sánchez per explicar-nos l'agenda de les biblioteques, com cada 15 dies. Marta, bon dia.
Bon dia, què tal?
L'agenda, doncs, que com sempre ve farcideta de coses, oi?
Sí, i de coses molt interessants.
A veure,
sí, sí.
Vinga, doncs passem a repassar-la.
Doncs vinga, mira, començarem demà. Demà dimecres, 22, a les 7, a la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim la presentació del llibre Vida de Tresina, autobiografia autoritzada de les Tresines. Vindran els seus autors, el Jordi Milán i el Pol Vinyes, i la presentació també a càrrec d'en Josep Milán, home de teatre i cubanero, entre altres coses. Ai, va ser una temporada només. Només 13 capítols de mitja hora.
Però...
I el que ha calat allò va ser...
Ha quedat a la memòria col·lectiva de Catalunya, podríem dir.
Per moltes reposicions, sí, 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 però sí. Només aquells 13 capítols van ser espectaculars. Les Tresines, que diem, però en realitat la sèrie es deia Tresina S.A.
Sí.
I clar, els actors i els actrius que hi van participar doncs, també són referents, no? Molts d'ells sitjatans i no, però tenim això, no? La Sibel Leacar, la Montplans, la Mercè Comas, en Miquel Crespi, l'Ester Soto, la Carme Montornès, la Navarratxina, José Corbacho, Jaume Bausis, el Santi Millen, en fi, els grans.
Tots els que han passat una època o una altra per la cubana que va presentar aquest llibre abans de Sant Jordi a Barcelona, i de fet hi va anar la Carola Fernández, però que també ha volgut, en Jordi Milán, doncs, presentar-lo aquí.
Exacte, és aquest llibre que bé, ens donarà, no?, a conèixer fil per randa qui són aquestes tres senyores, aquestes tres veïnes, les Tresines.
Que clar, fa molts anys, és a dir, diguem, els més joves, això de les Tresines no...
Clar, és que és això, que van ser 13 episodis de mitjoreta al 92.
Per això
del 2 d'abril al 20... Del 2 d'abril tinc aquí apuntat, el 25 de juny. És que la cosa va ser curteta.
Fa 32 anys.
Sí, sí, sí. I aquí estem,
doncs,
celebrant que venen a presentar aquest
érem
llibre.
Érem joves, Marta, érem joves. Vinga, més coses.
Més coses, doncs això serà demà.
Això serà demà. Demà
serem una bona estona.
A quina hora? A les 7?
A les 7.
Va.
El dijous 23 a les 7, espera, o a 6:15. Ai, ara dubto, tinc aquí a les 7, però pot ser.
Ah.
Ai.
Ai.
Ai, quin fallo ara.
Ai.
Si tens per aquí l'agenda, ara ho acabem de confirmar del cert.
Vinga.
El dijous 30... No, perdó, ui, com vaig. Amb què he passat fil malament. El dijous 23 de maig, aquí et sí, a les 7.
6:45.
És que sí.
6:45.
És que jo crec que he fet un enganx ahir malament.
Ja està. Doncs Vida de Tresina, no ho dic, sí, perquè si van a les 7
no,
tant, es trobaran
que...
misses dites.
Sí, sí, sí.
6:45 demà a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Aquí m'he despistat, sí. El que sí que és a les 7, aquest del cert, és el dijous 23, també a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la presentació de la novel·la La Mestra i la Bèstia, de l'Imma Monzó, a càrrec de l'autora. Aquesta novel·la va mereixer el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any 2023 i és una presentació organitzada per Òmnium Cultural Garraf. Tindrem l'autora molt coneguda, molt reconeguda, amb molts premis literaris i una trajectòria important. I en aquest llibre, La Mestra i la Bèstia, ens situa al setembre de 1962 una jove mestra de vocació dubtosa i escassa capacitat de comunicació oral arriba a la seva primera plaça en una escola del Pirineu Ribagorçà. Llavors aquí doncs, hi haurà no, tot el, les relacions que establirà amb aquestes persones, aquest poble, i el que porta ella també, no, les seves motxilles que porta carregant a l'esquena, i hi haurà aquest encontre.
És a dir, la Imma Monzó el dijous...
Dijous 23.
A les 7 de la tarda.
Exacte.
És a dir, que entre demà els de la Cubana,
sí,
i la Imma Monzó, que també sí, doncs, té un públic fidel,
i tant, sí,
doncs
sí,
teniu dues presentacions d'empaque
sí,
a la biblioteca.
Sí, sí, esperem doncs, que la sala quedi plena i que podem gaudir tant d'una cosa com de l'altra, que segur que ens trobem més d'un somriure i d'aprendre coses interessants. El divendres 24 de maig, ja ho vam anunciar-ho perquè hi havia inscripcions obertes, encara hi ha places, per un taller, les espècies exòtiques invasores en els ecosistemes naturals i la conservació de la biodiversitat ni de càrrec de biosfera. Això ho fem per celebrar el Dia Europeu dels Parcs i també doncs, per aprendre. I d'una manera pràctica i activa, els participants, per això és un taller i no una xerrada. Sí que hi ha una part més teòrica que explicaran en què són aquestes espècies exòtiques invasores i tot el que podem fer per contrarrestar doncs, el que fan en a la natura. I després és una part més pràctica per fomentar aquest aprenentatge a través de l'experiència, de l'observació, de l'intercanvi entre els assistents. I doncs, això serà el divendres 24 de maig, que encara hi ha places disponibles i esperem doncs, també tenir un bon grup de persones doncs interessades.
La celebració de la biodiversitat.
Exacte. El dijous 30... a les 6, és que hi ha un canvi d'horari,
sí.
Que sempre, normalment l'hora és 2:15, però en aquesta ocasió, a les 6, dijous 30, també a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim la tertúlia lectora, que també hem anat anunciant, és la tertúlia sobre el poema de les Roses Llavis, de Joan Salvat Papasseit, que forma part d'aquesta commemoració de l'any Salvat Papasseit, i forma part també dels Sitges en vers, que es va fer amb un recital de poemes del poeta per Sant Jordi i aquesta com segona part de comentar, havent llegit prèviament l'obra, el poema de les Roses Llavis, una de les seves obres més conegudes. Les persones que estiguin ja apuntades ja s'estan llegint aquest llibre des de fa uns dies, també hi ha places disponibles encara, hi ha places lliures, per tant, encara estem a temps de venir a la biblioteca, agafar en préstec el llibre, poder-lo llegir, si no dona temps tot, doncs bona part, i el dia 30 assistir a aquesta tertúlia lectora, en què la Rosa Maria Puig farà una aproximació a la figura del poeta, i amb el Marçal Fernández, que farà la moderació d'aquest club de lectura en què tothom pot donar la seva opinió o escoltar o, en fi, participar en la mesura que cadascú es trobi còmode, però la gràcia és havent llegit prèviament el llibre.
D'acord. Doncs la Rosa als llavis de Joan Salvat Papasseit al voltant d'aquesta... És club de lectura?
És un club de lectura, però especial.
Específic.
Sí, no entra dintre de tots els clubs de lectura que estan en funcionament mensualment, sinó que hi ha hagut una inscripció nova, per tant...
D'acord.
Tothom que, encara que no participis en cap dels altres clubs de lectura, es pot participar en aquest. És un
Perfecte.
Club com que comença i acaba aquest dia i ja està. Per això no li hem posat club de lectura, sinó tertúlia lectora, com per diferenciar-ho, i és aquest dia, el dia 30.
Perfecte. Més coses.
El dilluns 3 de juny, a 6:45, també a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim una altra presentació d'un poemari, presentació i recital. Es tracta de l'antologia poètica de poesia lírica en edició bilingüe català-castellà d'en Josep Miquel Servià. En Josep Miquel Servià és advocat de professió, però és conegut i també molt reconegut com a poeta, narrador, assagista, rapsoda, col·laborador en diversos mitjans de comunicació. Ell va escriure aquest llibre i, de fet, va sortir publicat just abans de la pandèmia, va ser a l'abril del 2019, i, per tant, la distribució va quedar interrompuda, la distribució i tota la campanya, diguéssim, de difusió. I al cap d'aquests anys va reprenent, no?, donar a conèixer aquesta obra. A part de la qualitat literària, no?, i dels poemes, són en Josep Miquel Servià és d'aquestes persones que podem dir un carisma especial, i és un poeta divertit, és un home culte, és un humanista, però a part d'aquesta qualitat dels seus poemes, també la importància d'aquesta obra és que sigui una edició bilingüe, català-castellà, però la traducció l'ha fet ell mateix i no ha traduït, no és una traducció literal de paraules o de frases o de
adaptat.
Com...
Adaptat.
Sí, és com tornar a refer els poemes, o sigui, com d'un idioma a un altre, canviant girs o canviant paraules o canviant ordre, el sentit del poema, l'emoció que desprèn aquell poema és el mateix. Per tant, és com dues versions diferents, no una mera traducció de l'obra. I a més, que l'ha fet el mateix autor, per tant, ha sabut el que ell volia expressar en una llengua o en una altra.
Molt bé.
Això serà el dilluns 3 de juny a 6:45.
D'acord.
Més coses. Com a exposicions, a part de que encara podem veure la dedicada a la Glòria Pulido, però tenim una exposició de fotografia al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, Quin món crees tu?, dintre del Fotomaig, d'aquesta edició que acaba de començar. I aquesta exposició és de fotografies dels alumnes de primer de batxillerat de cultura audiovisual i també de segon de batxillerat de tècniques grafoplàstiques de l'Escola Pia de Sitges. Per tant, el jovent, els adolescents, com expressen a partir d'un tema, quin món crees tu, com expressen també a través de la fotografia doncs, allò que els ha inspirat aquesta proposta. I estarà exposada fins al 31 de maig al pati de la biblioteca i aquest dijous, a 12:45 del matí, es farà l'acte de presentació a càrrec d'aquests artistes fotògrafs, no? D'aquest alumnat de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges, molts ells a les portes de la selectivitat, per tant, no? Encara més agraint-los que també en aquestes dates vinguin a fer aquesta presentació.
Perfecte, doncs fotografies dels alumnes de batxillerat de l'Escola Pia.
I també encara hi ha places, en concret et diria que queden 6 places per poder anar al Liceu a veure Adriana Lecobrer, amb un preu especial, com dèiem, un 40% de descompte, en bones localitats. Si algú encara pensa, mira, hagués anat però potser ja no queden entrades, doncs si en queden 6 i ens agradaria poder-les esgotar totes i aprofitar aquesta oferta, no? Aquest avantatge que ens dona participar d'aquesta activitat del Liceu VIP, amb aquestes xerrades que es fan mensualment sobre l'òpera que es programa, i aquesta sortida especial al Liceu que tenim un cop a la temporada, doncs serà la sortida el dimecres 26 de juny, i això, que encara queden localitats.
D'acord.
Què més?
I què més
què
ens
més?
Quedaria?
Per nens i nenes volíem destacar la supernit. Sí, la supernit. La supernit serà el dia 31 de maig a les 7 de la tarda. Aquest any han pujat una miqueta al marge d'edat i està dirigit de 6 a 12 anys perquè els protagonistes són els Beta. Són 4 nois que viuen intensament la música, els videojocs, els llibres, les manualitats, l'art, en fi. I està passant un problema, i és que hi ha un virus que està esborrant els llibres, està eliminant els llibres digitals, diguéssim, però també tenim l'amenaça a totes les biblioteques de Catalunya que aquest virus acabi destruint, fent desaparèixer els llibres de totes les biblioteques de Catalunya. Per tant, nois i noies, sí, nois i noies i famílies, sisplau, de 6 a 12 anys, heu de venir a les biblioteques i arreglar això, que és un problema molt i molt gros.
Quin dia?
El dia 31 de maig.
El 31 de maig.
A les 7 de la tarda. La supernit.
La supernit.
A les dues biblioteques, cadascú, la que li queda més a prop, Santiago Rossinyol, Josep Roig i Reventós, i d'altres municipis, farem pinya.
S'ha d'anar a protegir.
Exacte. Hem de fer pinya per anar a protegir aquests llibres.
Perquè no desapareguin els llibres.
Inscripcions prèvies a les dues biblioteques, i això, que, en fi, esperem aconseguir-ho. Us necessitem, eh?
D'acord. Doncs queda tothom convocat el 31 de maig, a les 7 de la tarda, inscripció prèvia
inscripció
per protegir
prèvia.
Els llibres en la supernit.
Exacte. I què més? Per famílies tenim el concurs de dibuix sobre el comerç just a la biblioteca Josep Roig i Reventós. Abans del 31 de maig podeu fer els vostres dibuixos i anar-los a portar a la biblioteca. Tenim les hores del compte habitual de cada divendres, el 24 de maig a la Josep Roig i Reventós, amb la parsimònia tranquil·la de la companyia Tirabec. I el dissabte 25 tindríem l'hora del conte per nadons, El gatet perdut, a càrrec de l'Anna Garcia. De 0 a 3 anys també fem aquestes sessions especials per nadons. I també com a plat gros, juntament amb la Supernit, tindríem el divendres 7 de juny a 6:15 a la biblioteca Josep Roig i Reventós la tradicional ja festa final de la marató de lectura i del pujar al tren. Per tant, nens i nenes que estigueu participant d'una cosa o de l'altra, ja són els últims quilòmetres a recórrer per aconseguir, en el cas de la marató, aquest diploma de superlector, de superlectora, havent superat el repte de llegir 8 llibres durant el mes de maig, per tant queden aquests dies, i amb el pujar al tren, que és una proposta de més llarg recorregut, per anar també doncs acabant, no?, de fer aquests recorreguts en diferents línies d'aventures, de temes més quotidians, de més de misteri, en fi, d'anar acabant d'omplir aquestes butlletes. I de moment, així donant xifres, de la marató de lectura tenim, per una banda, 77 nens i nenes apuntats entre les dues biblioteques, però també n'hi ha 127 més, que són de l'escola Barratxina, Esteve Barratxina, que s'han apuntat tota la classe sencera, de primer fins a quart, però després venen a la biblioteca amb les seves famílies i van llegint. No és una activitat que es faci a l'escola, però sí que des de l'escola els han informat i, per tant, s'han apuntat tots. Doncs n'hi ha 127 més, a part dels 77, que déu-n'hi-do. I del pujar al tren en tenim 69 d'apuntats en total, entre la Roig i Reventós i la Santiago Rossinyol, i molts d'ells ja havent omplert moltes més que una butlleta amb aquests 3 segells per haver acabat el seu recorregut i haver fet 3 parades, haver contestat bé les preguntes, en fi, tot el que implica el participar al Pujar al Tren.
És a dir, que bon èxit de les activitats de lectura infantil que es proposen des de les biblioteques.
Doncs sí, i tots aquests també amb el segell del passaport adonauta, que també està ja acabant el curs.
És veritat.
Així que últimes oportunitats també d'anar omplint amb segells.
Nou segells.
Exacte.
Doncs fins aquí l'agenda d'aquestes biblioteques, però com sempre la Marta ens porta algunes recomanacions en forma de llibre.
Sí, mira, he portat un llibre així gran, el mestre de la historieta, que sens dubte, o un dels grans mestres de la historieta és l'Ibáñez.
Es va morir fa relativament poc.
Sí. Doncs aquest llibre és un homenatge, no és ben bé un repàs o una obra crítica de la seva obra, de les seves historietes, però sí que és un homenatge a l'autor de còmic dels més importants, per no dir el més important de la història, no? D'aquí. Ha sigut capaç de fer riure més de 3 generacions, té un estil propi totalment reconeixible, totalment recomanable, i doncs, ha guanyat, no?, aquest espai indiscutible en totes les cases, en la infantesa de molts de nosaltres, no?, de moltes persones. I mira, per exemple, l'André Buenafuente doncs, diu: Ibáñez és tot allò a què pots aspirar, talent, comercialitat, qualitat i perseverança. Per un d'aquests comentaris que trobo que ha retratat molt bé el que significa l'Ibáñez. Aquest llibre, doncs això, fa una repassada de les seves historietes, de com feia els guions, d'aquesta agilitat en les històries, de que no hi ha vinyeta en què no estigui passant alguna cosa, i a més, no?, que has d'anar potser moltes lectures perquè sempre trobes aquell detallet en algun moment, des de la borilla del cigarret fins al ratolí, fins a 1000 detallets, i que en totes les seves historietes doncs, ens feien riure moltíssim. Per tant, hi ha una part que és aquesta repassada de la seva obra i de tot el que va aportar en el món de la historieta, i després també hi ha una part molt bonica que són diferents il·lustradors que fan la seva versió d'una pàgina de l'Ibáñez, no?, que pot ser de la 13 Rue del Percebe o de historietes de Mortadelo i Filemó, del Rompetechos.
Mortadelo i Filemón és, diguem, són els personatges per antonomàsia d'Ibáñez, però clar, és veritat, el 13 Rue del Percebe,
sí, Rompetechos.
Sí.
Doncs hi ha diferents il·lustradors que fan la seva versió d'unes vinyetes de l'Ibáñez, i és molt bonic, sí. I després també, no?, d'altres persones, bueno, conegudes en diferents àmbits de la cultura.
I les germanes Hilda.
Sí, les germanes Hilda també. Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí,
doncs
sí.
Una petita joia en forma d'això, de record o d'homenatge al mestre de la historieta, a Francisco Ibáñez.
Exacte.
Què més?
Un altre que hem portat és un llibre de Geoplaneta, El viaje perfecto para ti y tus circunstancias.
Ah, mira, ara que tothom està mirant els viatges que toquen, oi?
Doncs, a veure, de fet, aquí no ens parla del detall de la preparació d'un viatge, no és una guia de viatges d'un lloc en concret, sinó que ens pot servir com a punt de partida per agafar idees, i això que diu el subtítol, para ti i tus circumstàncies. Llavors, aquestes diferents propostes estan reunides en diferents capítols, i per tant hi ha viatges per a superar la crisi de los 30, per a olvidar una decepción amorosa, per a mochileros, per a mujeres solas, per a disfrutar de la fauna, per a quienes busquen soledat, per a la crisi dels 40, tenim la dels 30, dels 40 també hi ha viatges, per qui li agraden les ciutats i la vida urbana, perquè els encanta perdre's per la natura, és a dir, diferents propostes agrupades per aquella necessitat que de vegades tenim de dir: necessito ara fer un viatge per X motiu.
D'acord, és a dir, primer és el motiu, després la ubicació, després l'indret.
Exacte.
No anem per anar en un lloc.
I si no, també és un llibre bonic, doncs bueno, això, per aprendre curiositats a diferents llocs o agafar idees per un futur proper.
D'acord, doncs un format diferent de guia de viatges, com dèiem, en funció de la circumstància de cadascú. I què més? Va, l'últim.
I l'últim és una novel·la de Richard Matheson, més que novel·la són narracions, i el títol ja ens ho dirà tot, La dimensió desconeguda.
Ah.
Aquest també estem fent un revival avui.
I tant!
Doncs això, aquest volum recull els relats del Richard Matheson, en els quals van basar 6 capítols d'aquella sèrie de culte, La dimensió desconeguda, en què hi havia aquella part de misteri, de ciència-ficció que ens tenia amb l'ai al cor, amb uns finals sorprenents, uns girs que ningú esperava, i amb aquell punt, no?, de paranormal, però que al mateix temps era tan quotidià, que et deies que em podria passar a mi aquesta cosa estranya que m'estan explicant. Doncs aquesta sèrie de culte, aquests 6 capítols, van sortir de la ploma d'aquest escriptor, que també és conegut per altres obres, del Richard Matheson, i en aquest volum doncs, tenim reunits aquests relats per llegir-los i també no tornar a sentir aquest...
Ai, sí, aquest exacte. Ai. Tots tenim una miqueta la idea de la imatge televisiva d'aquests capítols, però doncs, aquí hi ha la ploma també d'un escriptor i qui vulgui submergir-se en aquest univers desconcertant i apassionant també i entretingut per qui li agrada aquest format, doncs aquesta proposta, La dimensió desconeguda de Richard Matheson, que doncs, era qui estava darrere de molts d'aquestes històries pertorbadores en alguns casos, o compte, pertorbadores amb l'òptica dels anys 60 i 70.
També, sí.
També ens hem de col·locar, perquè hi ha històries pertorbadores ara. Algunes d'aquestes semblen de pixirri. Però bé, és igual. Doncs són aquestes tres propostes que també ens ha deixat aquí avui la Marta, sobretot aquesta magnífica obra de Jordi Canyissà sobre Ibáñez, el mestre de la historieta, i després això, doncs, propostes de viatges. De viatges n'hi ha...
Sí.
No ens els acabarem, els llibres de viatges que hi ha a les biblioteques, que em sembla que alguna vegada la Marta ja ens ha dit que els heu d'anar renovant,
sí,
perquè també caduquen,
clar,
no?
Sí, tant, sí, han de ser actuals.
Doncs això, vinga, d'aquí 15 dies continuarem repassant més agenda de les biblioteques, però de moment ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Marta.
A vosaltres.
I a tots vostès, doncs són les 12, com sempre. Moltíssimes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.